Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya avala la pròrroga de 14 dies de les restriccions anti-Covid. Continua tancat l'oci nocturn i vigent el toc de queda i aquesta vegada s'afegeixen a la llista 8 municipis més. Cristina Cantal.
L'atenció primària està desbordada de nou, però Salut descarta de moment fer cribratges massius i aposta per fer quarantena quan es detecti un positiu. Així ho ha explicat la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas.
En època de transmissió comunitària, en què tu tens una transmissió per tots els costats, que és el nostre cas, però també seria el cas del Regne Unit, que ja hem vist que estan altíssims, la utilitat que té un test de cribatge o una estratègia de cribatge massiu és petitíssima.
Apareixen a Lleida les primeres aus mortes per grip aviar, el mateix virus de la grip que ha assolat Israel. Els agents rurals han localitzat a Soses 4 cignes i una cigonya morts amb la variant del virus.
El Ministeri d'Agricultura demana a les granges avícoles de la zona que extremin les mesures de bioseguretat per evitar una possible transmissió de la malaltia a aus domèstiques.
Uau, Lleida Ràdio, Alexandra Fos.
Les mostres recollides dels 5 ocells morts es van analitzar al laboratori de l'IRTA Cresa i van donar positiu per PCR al subtipus H5 del virus de la grip aviària. El Laboratori Central de Veterinària del Ministeri d'Agricultura també va confirmar aquests resultats.
Educació recorrerà la sentència judicial que obliga un institut de Vilaseca, el Tarragonès, a impartir el 25% de les classes en castellà.
L'Assemblea per una escola bilingüe ha advertit al departament dirigit per Josep González Cambray que deixi de jugar a despistar i doni compliment a la recent sentència del Suprem. Són declaracions a la xarxa de la seva presidenta, Ana Losada.
Nos alegramos de esta decisión, pero creemos que estos procesos deben acabar porque tenemos pendiente de aplicación una sentencia que afecta a todos los centros educativos en Cataluña y que la Generalitat debería de poner en marcha antes de 2 meses.
Els carrers i places de pobles i ciutats s'omplen d'alegria i màgia de nou per rebre ses majestats. Els Reis d'Orient han arribat a Catalunya per diferents mitjans de transport.
A Barcelona, Melcior, Gaspar i Baltasar han desembarcat al port des del Pailaboig Santa Eulàlia. La pandèmia ha marcat les cavalcades de tot Catalunya i el discurs del rei Melcior.
Sabem que esteu donant un exemple de valentia davant de la pandèmia. El patge Gregori ens ha fet saber que teniu un comportament responsable i que a poc aneu superant l'enyorança que us provoca mantenir-vos distanciats dels vostres familiars i amics. El treball dels nostres científics i el seu compromís ha aconseguit molts avenços. Cal continuar així estudiant. Valoreu-los i fem-los costat.
En cultura, aquesta setmana s'avancen les estrenes de cinema. Entre les més destacades es troben No ploro mai, que ens parla de la complicada vida dels treballadors polonesos a Irlanda.
Des d'Alemanya ens arriba L'espia honest, un film que ens endissa en el món de l'espionatge a la RDA. I el reconegut realitzador Paco Plaza ens presenta la seva darrera pel·lícula de terror, L'abuela.
I en esports, Dani Alves és la gran atracció del Barça a Linares.
El defensa brasiler està en l'equip inicial que en uns minuts debuta a la Copa de Jaén. Sortida de Felipe Coutinho a futbol anglès.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Via, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquest dimecres trobem a hores d'ara temperatures notablement més baixes respecte a les últimes 24 hores a la major part del país. Si dimarts a migdia parlàvem de moltes màximes que superaven els 20 graus a trams de la costa, doncs bé, aquest dimecres a migdia amb prou feines trobem valors que superen els 10 graus amb aquests punts propers al litoral. Per tant, tindrem un dimecres d'ambient més hivernal, això sí, amb més estones de sol respecte a la matinada i al matí no hem trobat molts núvols pel pas d'un front, i sí que et trobarem encara a la tarda nuvolades a punts del nord-est, cap a la costa central i cap al vessant nord del Pirineu. Amb aquests indrets encara pot caure alguna feble precipitació en forma de neu a la Vall d'Aran a qualsevol cota i també tensió amb les ventades perquè es mantindran cap al sud del país, cap a l'Empordà i l'onatge cap al sector de la Costa Brava. Tot plegat, com diem, amb aquest ambient més hivernal. És tot des del Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Ibia. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. En general podem parlar de calma en aquesta xarxa viària. No hi ha massa volum de trànsit. Tenim aquesta cavalcada de Reis que passa per molts punts de Catalunya. També afecta la xarxa viària i algunes vies es poden veure puntualment afectades. Ara, per exemple, ens indiquen que per aquest motiu tenim tallada la Nacional 2 a la zona de Bàscara. I també parlem d'un accident a la B23, a prop de Barcelona, en aquest cas, a Molins de Rei. De fet, hi ha un carril tallat en sentit Barcelona i aturades de quilòmetre a quilòmetre i mig en aquest punt de la B23, Molins de Rei, direcció Barcelona. Poca cosa més, i és que, en general, podem parlar d'una tarda tranquil·la en aquesta xarxa viària catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Al portal de Betlem no hi ha cap mula ni cap bou, però hi ha famílies que no arriben a final de mes. Al portal d'en Paco hi viu l'Angelines, que amb 84 anys en fa 3 que no rep cap visita. Potser al teu portal també hi ha persones que necessiten un cop de mà. Aquest Nadal, cada portal és important. Càritas. Fes el teu donatiu a la teva Càritas diocesana o a caritascatalunya.cat.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat la pròrroga de 14 dies per les restriccions anticovid.
Continua vigent el toc de queda i aquesta vegada per 8 municipis més dels 124 inicials. També es continua amb la limitació de les trobades socials a 10 persones, així com mantenir el límit del 70% d'aforament als esdeveniments culturals, esportius, als actes religiosos i a les cerimònies civils. L'aforament de la restauració continua al 50% i l'oci nocturn tancat.
Els 8 municipis nous que entren en aquesta pròrroga del toc de queda són Alcarràs, Castell, Platja d'Aro, Cunit, Mont-roig del Camp, Salt, Torroella de Montgrí, Vilanova i la Geltrú i el Vendrell. S'aplicarà d'una a 6 de la matinada i s'allargarà durant un mínim de 14 dies, és a dir, fins al 21 de gener. Ràdio Televisió del Vendrell, Ivet Carbajo.
El Vendrell comptarà amb confinament nocturn a partir de la nit de dijous a divendres, tal com ha confirmat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El toc de queda s'aplicarà d'una a 6 de la matinada i s'allargarà durant un mínim de 14 dies, és a dir, fins al 21 de gener. D'aquesta manera, el municipi se suma als 126 que en tenien des del 24 de desembre. Aquesta mesura s'aplica als municipis de més de 10.000 habitants que tenen una incidència acumulada superior als 250 casos per cada 100.000 habitants en els últims 7 dies. En el moment de la seva instauració, el Vendrell no era una de les poblacions afectades, ja que presentava una incidència acumulada de 218. Ara, però, ha augmentat en escreix, situant-se en 1.458, segons les últimes dades proporcionades pel Departament de Salut. Un cas similar al Baix Penedès és el de Cunit, troba el llistat de municipis nous que s'han incorporat a la restricció.
Tot plegat perquè l'atenció primària està desbordada de nou per l'allau de casos de Covid. Dilluns es van batre tots els rècords de la pandèmia, amb 75.000 visites, la majoria de la variant Omicron, i ahir mateix en van ser 63.000. Ara estem que aquesta pressió màxima arribi aviat als hospitals, on encara predomina la variant Delta. A més, un 3,4% de metges estan ara mateix de baixa, cosa que complica encara més la situació. Pel que fa a les escoles, Salut descarta de moment els cribratges massius i aposta per fer quarantena quan es detecti un positiu. Mont Carvajal.
L'Omicron desborda l'atenció primària com en cap altra onada i els experts temen que aquesta pressió arribi també als hospitals on, de moment, els ingressats a l'UCI ho són per la Delta. La cap del Servei de Medicina Intensiva de l'Hospital Germans Trias, Pilar Ricard, explica que els ingressats a UCI tenen 60 anys i més de la meitat no estan vacunats.
Pel motiu que sigui, més del 50% dels pacients que estan a la UCI no estan vacunats i de la resta de pacients, dels pacients vacunats, porten pràcticament més de 6 mesos de la segona dosi.
Pel que fa a la tornada a l'escola, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, descarta fer cribratges massius com fan al Regne Unit, perquè diu que amb tanta expansió ja no serveix de res.
En època de transmissió comunitària, en què tu tens una transmissió per tots els costats, que és el nostre cas, però també seria el cas del Regne Unit, que ja hem vist que estan altíssims, la utilitat que té un test de cribratge o una estratègia de cribratge massiu és petitíssima. El que té importància és aplicar les mesures de protecció universal, el que quedar-se a casa si un té símptomes, fer totes les estratègies que diem. Ells estan fent test cada de manera seriada i han fet per les escoles i ja veiem que estan més alts que nosaltres.
Cabezas ha explicat que el 3,4% dels metges estan de baixa per Covid, un percentatge alt, diu, i que greuja la situació a CAPs i hospitals.
Pel que fa a les dades, l'augment de contagis és imparable. A l'espera de les xifres que fa públiques cada tarda a Sanitat, a Catalunya les últimes 24 hores s'han detectat prop de 33.000 positius i l'índex de positius de la darrera setmana és del 25%, molt lluny del 5% que estableix l'OMS per tenir l'epidèmia sota control. Paral·lelament, continuen a l'alça els ingressats.
Les últimes hores han augmentat en 60 els hospitalitzats i ja en són 1.856. D'aquests, 468 estan greus a l'UCI, 7 menys que a la darrera actualització. En canvi, es registra un lleuger descens de la resta d'indicadors. El risc de rebrot baixa 173 punts fins als 3.852 i la velocitat de contagi cau fins a l'1,39. A més, s'han notificat 66 noves defuncions, de manera que la xifra total de víctimes mortals de la pandèmia ja és de 24.692 persones.
Les baixes laborals són una altra de les conseqüències d'aquesta sisena onada. A les baixes del sanitari s'hi sumen a més la d'altres sectors essencials. És el cas del cos de bombers de la Generalitat. Els sindicats denuncien la situació complicada per la qual travessen amb gairebé el 9% de la plantilla de baixa a causa de la Covid. Això deixa part dels parcs sota mínims, segons han explicat a la xarxa. Taís Trujillo.
Les xifres oficials del Departament d'Interior reconeixen que hi ha 210 bombers de baixa a causa del virus, però des dels sindicats temen que la xifra real sigui superior. Parcs com el d'Escó i Ulldecona han hagut de tancar de forma puntual en els últims dies i la meitat dels 40 parcs que hi ha sota mínims no tenen comandaments. Antonio del Río és delegat de la UGT a Bombers de la Generalitat.
Bé, la situació és greu. De moment encara no ha afectat tant l'operativitat. Gràcies al sobreesforç del personal s'estan fent un munt d'hores extraordinàries. Però patim perquè sospitem que la situació encara serà més complexa les properes setmanes, la incorporació de part de personal que podia estar de vacances i amb l'entrada dels nens a les escoles.
Els sindicats han demanat una reunió urgent del Comitè de Salut i Seguretat Laboral per establir controls de cribratge i evitar que els contagis vagin a més. Sospiten que molts dels positius s'han infectat a brots de la feina, com ara el que hi va haver fa pocs dies al Parc de Bombers de Badalona.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Apareixen a Lleida les primeres aus mortes per grip aviar, el mateix virus de la grip que ha assolat Israel. Els agents rurals han localitzat a Soses 4 cignes i una cigonya morts amb la variant del virus. El Ministeri d'Agricultura demana a les granges avícoles de la zona que extremin les mesures de bioseguretat per evitar una possible transmissió de la malaltia a aus domèstiques. Suau, Lleida Ràdio, Alexandra Fos.
Les mostres recollides dels 5 ocells morts es van analitzar al laboratori de l'IRTA Cresa i van donar positiu per PCR al subtipus H5 del virus de la grip. El Laboratori Central de Veterinària del Ministeri d'Agricultura també va confirmar aquests resultats. Arran de la troballa, els agents rurals i els agents del Medi Ambient de l'Aragó han intensificat la vigilància passiva a ocells salvatges en un perímetre circular de 10 quilòmetres a l'entorn del focus de la malaltia detectada. Des del Ministeri assenyalen, però, que la troballa no hauria de comportar restriccions comercials al moviment d'aus vives ni de productes derivats, amb la qual cosa l'Estat hauria de continuar considerant-se oficialment lliure de grip aviària notificable.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un jove de 26 anys a Roquetes, al Baix Ebre. Aquesta nit sembla que la víctima s'hauria precipitat des d'un tercer pis en intentar fugir d'una baralla. A més, hauria rebut una ganivetada abans de saltar. Canal Terres de l'Ebre, Berta Treig.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort aquest dimarts a la nit d'un jove de 26 anys que s'hauria precipitat per un edifici del municipi de Roquetes, al Baix Ebre. El cos presentava signes de criminalitat quan va ser atès pel Servei d'Emergències Mèdiques, que no va poder fer res per a reanimar la víctima. Segons fonts pròximes a la investigació del cas, l'habitatge hauria estat escenari d'una baralla entre dos convivents ocupers i un grup d'entre 15 i 20 persones que s'haurien desplaçat fins a l'immoble pels volts de les 10 de la nit, hora en què s'hauria produït el crim. Un d'ells hauria aconseguit escapar dels agressors saltant pel balcó i amb el turmell trencat hauria avisat a la policia local que, juntament amb els equips d'emergències, s'haurien trobat sense vida l'altre jove que reposava a terra amb una ganivetada. L'àrea d'investigació criminal de Terres de l'Ebre dels Mossos d'Esquadra ha obert una investigació per esclarir les circumstàncies dels fets i el jutge ha ordenat el secret de les actuacions.
Més coses. Educació recorrerà la sentència judicial que obliga un institut de Vilaseca, al Tarragonès, a impartir el 25% de les classes en castellà. De la seva banda, l'Assemblea per una Escola Bilingüe ha advertit al departament, dirigit per Josep González Cambray, que deixi de jugar a despistar i doni compliment a la recent sentència del Suprem.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha fixat el 25% de les classes en castellà en un curs de l'Institut Ramon Barbat i Miracle de Vilaseca, al Tarragonès. El Tribunal estima parcialment la denúncia d'una família perquè els alumnes rebin ensenyament en castellà en una proporció raonable i obliga a modificar el projecte lingüístic del centre. La sentència no és ferma i Educació ha anunciat que la recorrerà. Precisament en declaracions a la xarxa, la presidenta de l'Assemblea per una Escola Bilingüe, Anna Losada, ha recordat al conseller Cabrai que ha de donar una resposta global a tots els centres educatius per donar compliment de la sentència del 25%.
Nos alegramos de esta decisión, pero creemos que estos procesos deben acabar porque tenemos pendiente de aplicación una sentencia que afecta a todos los centros educativos en Cataluña y que la Generalitat debería de poner en marcha antes de dos meses.
Losada també ha criticat el Departament d'Educació per carregar la responsabilitat sobre els funcionaris i els directors d'escoles i instituts.
I en clau municipal, l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, no ha superat la qüestió de confiança vinculada al pressupost municipal per l'any que ve. Durant el ple extraordinari d'aquest matí, tots els grups de l'oposició hi han votat en contra, argumentant manca de diàleg i incapacitat de negociar per part del govern municipal. Ràdio Tortosa, Sara Hernández.
Un no rotund ha estat la resposta de tots els grups de l'oposició a l'Ajuntament de Tortosa a la qüestió de confiança vinculada al pressupost general de 2022 i plantejada per l'alcaldessa Meritxell Roger. Només el soci de govern de Junts per Tortosa, el PSC, ha donat el sí. Roger s'ha mostrat decepcionada i ha lamentat que l'oposició ha estat incapaç de deixar de banda els colors polítics per treballar pel bé de la ciutadania en una situació de pandèmia quan es necessiten tots els recursos.
Queda palès que vostès anteposen les ganes de demostrar que este govern no té la majoria de vots de ple i que impedint l'aprovació de temes importants i transcendentals com és el pressupost volen desgastar a l'alcaldessa i el govern. Vull pensar que no s'adonen que a qui més perjudica no és a nosaltres, sinó que a qui perjudiquen directament és el conjunt de tortosins i tortosines impedint que duguem a terme accions que els beneficien.
Ara l'oposició té un mes per decidir si formen un govern alternatiu o bé, superat aquest període sense acord, s'aprovaria automàticament el projecte de pressupost de 2022.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
I a aquesta hora els carrers i places de pobles i ciutats s'omplen d'alegria i màgia de nou per rebre ses majestats dels Reis d'Orient. Han arribat a Catalunya per diferents mitjans de transport. A Barcelona, Melcior, Gaspar i Baltasar han desembarcat al port des del Pailabot Santa Eulàlia.
Allà l'alcaldessa Ada Colau els ha donat la benvinguda en un acte a porta tancada i els ha entregat les claus de la ciutat. La cavalcada ha començat fa escassament una hora. A diferència de l'any passat, és en moviment, però està marcada per les restriccions de la Covid. La pandèmia també ha marcat clarament el discurs de Melcior d'aquest any.
Sabem que esteu donant un exemple de valentia davant de la pandèmia. El patge Gregori ens ha fet saber que teniu un comportament responsable i que a poc aneu superant l'enyorança que us provoca mantenir-vos distanciats dels vostres familiars i amics. El treball dels nostres científics i el seu compromís ha aconseguit molts avenços. Cal continuar així estudiant. Valoreu-los i fem-los costat.
Els assistents han de dur la mascareta posada en tot moment i no s'hi tiren caramels per evitar aglomeracions de gent, restriccions que s'amplien a la resta de ciutats de Catalunya. A Girona, el recorregut ha començat a les 6 de la tarda, per primer cop sense presència d'animals. A Tarragona és on els Reis han arribat més tard i per via marítima. En tots els casos, la comitiva reial porta mascareta i no es reparteixen ni llencen caramels. A més, cal mantenir la distància de seguretat.
A Lleida, Ses Majestats han arribat amb el tren de la Pobla a les 5 de la tarda i des de les 6 recorren la capital amb 12 carrosses. Anem-hi, doncs, en directe o a Lleida Ràdio. Alexandra Fos, bona tarda.
Molt bona tarda, doncs ens trobem que tot just passa la comitiva del rei Baltasar per davant nostre acompanyat d'una batucada, una cavalcada que hi participen 400 persones i han treballat al llarg del dia per fer-la possible. Repartiran 2.000 quilograms caramels arreu del recorregut i que compta amb 12 carrosses. La cavalcada per això ha començat amb les entitats de cultura popular com són els gegants, els cavallers i fins i tot els armats de la sang repartint caramels. Tothom participa en aquesta comitiva de Ses Majestats, els Reis Mags d'Orient.
Moltíssimes gràcies, Alexandra Fos, des de UAU Lleida Ràdio. En canvi, a Vilafant, a l'Alt Empordà, el fort vent ha obligat a anul·lar la cavalcada, mentre que d'altres municipis els ha obligat a fer canvis. La rebuda de Ses Majestats, que s'havia de fer a l'Espai Àgora, es trasllada a l'interior del pavelló. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Vilafant anul·la la seva cavalcada de Reis a causa de la forta tramuntana que bufa a l'Alt Empordà. Les carrosses de Ses Majestat, doncs, no podran recórrer els carrers del municipi en un recorregut que ja s'havia previst i s'havia adaptat a les circumstàncies de la Covid-19. Una altra de les novetats d'última hora ha estat el trasllat de la rebuda de Reis a l'interior del pavelló de Vilafant, que en un principi s'havia de realitzar, com l'any passat, a l'Espai Àgora, una pista de grans dimensions a l'aire lliure però coberta. A Vilafant, doncs, la nit de Reis es presenta marcada per la tramuntana, però que els infants la podran gaudir d'allò més a l'interior del pavelló Joel González de Vilafant.
I enguany, entre les joguines més demanades a les cartes, hi ha animals interactius, molt novedosos, i els tradicionals Lego i Playmobil. En alguns casos s'han esgotat, però finalment sembla que s'han pogut reposar a temps i satisfer els desitjos dels més petits. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
Els animals interactius, com ara un koala, un porquet o un flamenc, encapçalen les vendes de joguines d'enguany. De fet, alguns van esgotar-se ja al desembre. Després dels dubtes que van generar-se a finals de novembre sobre la possible no arribada d'estoc suficient per les festes de Nadal, la responsable de la botiga Juguetos al carrer Governador González de Tarragona, la Míriam González, ha explicat que tots els productes han acabat arribant a temps.
Sí, la verdad es que al principio no teníamos muy claro si íbamos a recibir todo el género, pero la verdad que gracias al trabajo que han hecho en el almacén hemos conseguido que todo llegase más o menos a tiempo, con un poquito de retraso, pero bueno, siempre faltan cosas, como cada campaña, pero la verdad es que esta pensábamos que faltaría mucho más y a última hora lo hemos podido arreglar.
També el Pokémon ha estat un dels més demanats, sense perdre de vista els tradicionals Lego i Playmobil.
En clau cultural, aquesta setmana s'avancen les estrenes de cinema. Entre les més destacades es troba No ploro mai, que ens parla de la complicada vida dels treballadors polonesos a Irlanda. Des d'Alemanya ens arriba L'espia on és, un film que ens endinsa en el món de l'espionatge a l'RDA, i el reconegut realitzador Paco Plaza ens presenta la seva darrera pel·lícula de terror, L'abuela. Ens ho amplia David Navarro.
La protagonista de No ploro mai és Lola, una jove que ha de viatjar a Irlanda per traslladar a Polònia el cos del seu pare, mort en un accident de construcció. A la noia només li interessa saber si el difunt va estalviar els diners necessaris per comprar el cotxe que li havia promès, però mentre es baralla amb la burocràcia, comença a conèixer el seu pare.
I què vol dir?
Que no et pagaran res.
L'espia honest arrenca quan el científic Franz Walter accepta treballar per al Servei d'Intel·ligència Exterior de l'RDA. Ben aviat, en Franz es veurà obligat a fer vigilàncies, escoltes telefòniques, falsificar cartes i diagnòstics i a participar en xantatges i pressions psicològiques.
Per què està mort? Vull plegar.
El director Paco Plaza presenta La Abuela. La protagonista és la Susana, una noia que ha de deixar la seva vida de model a París per tornar a Madrid càrrec de la seva àvia que ha patit un vessament cerebral. Els que havien de ser només uns dies amb la seva àvia s'acaben convertint en un malson terrorífic.
No.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Eduard Cabré, bona tarda.
Bona tarda. A punt de començar el partit entre el Barça i el Linares de la Copa del Rei de Futbol, i Dani Alves és una de les grans atraccions en terres andaluses. El defensa brasiler ha estat inscrit aquest mateix matí i ja està a punt per tornar a lluir la samarreta del Barça en partit oficial. A banda de Dani Alves, a l'alineació del Barça és la següent: Neto a la porteria, Mínguez, Araujo, Eric i Jordi Alba en defensa, mig del camp per Sergio Busquets, Nico i Riqui Puig, i en atac Dani Alves, previsiblement com a extrem, amb Juglar i Ilias en atac. S'han quedat a la banqueta jugadors com Ter Stegen, Piqué, Dembélé o Frenkie de Jong. Mentrestant, el club negocia amb l'Aston Villa anglès la cessió de Felipe Coutinho. Si es concreta aquesta sortida, Ferran Torres podrà ser ja inscrit. I demà serà el torn pel Girona, que rebrà a Montilivi a Osasuna. Escoltem el tècnic del Girona, Mitchell.
Me veo un partido donde nosotros, ellos vienen de 10 partidos sin ganar en Liga, vienen ganando en Copa. Pienso que para ellos es súper importante, pero para nosotros también. Ellos pensarán en el fin de semana, yo creo que no, porque la mejor forma de romper una dinámica es el siguiente partido. Bueno, pues en ese sentido nosotros es todo lo contrario. Nosotros venimos de una dinámica positiva y no queremos que se rompa.
I no ho embolica el Lleida Esportiu. Avui la federació ha dit que el partit contra el Numancia queda ajornat per casos de Covid, mentre la plantilla Lleida diu que això no és veritat. Des de UAU Lleida Ràdio informa Sergi Guiu.
Tot plegat ha passat al llarg d'aquest dimecres al matí, el qual començava amb un comunicat del Lleida Esportiu on s'exposava que s'havien detectat dos positius més de Covid-19 dins el vestidor, que elevaven el total a 9 casos de coronavirus. Acte seguit, anunci que el partit d'aquest diumenge davant el Numancia quedava ajornat per aquest brot a l'equip de la capital del Sèrie. Al migdia, però, comunicat de la plantilla i el cos tècnic del Lleida Esportiu, on exposaven nom per nom els casos de Covid-19 que s'han anat produint al llarg d'aquestes darreres setmanes i que portarien únicament a comptar amb la baixa de cara al partit davant el Numancia de Toni Vicente, capità dels lleidatans, i de l'entrenador Gabri García, amb dos detectats positius el passat 3 de gener. El mateix comunicat exposa que els dos positius anunciats aquest dimecres al matí pel club són personal amb el qual els jugadors no han tingut contacte en cap moment en el transcurs de la temporada, que els tests als quals s'han sotmès de forma reiterada els darrers dies han estat adquirits i realitzats per ells mateixos i que simplement aquest diumenge volen jugar.
Per cert, que el Numancia acaba de comunicar que presenta al·legacions a la suspensió del partit, atenent a les contradiccions entre Lleida Esportiu i la seva plantilla. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Cristina Cantalà a la redacció, Eduard Cabré als esports i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
La xarxa de comunicació local.
Cau el sol de sora baixa dins l'horitzó, damunt la mar rissada els avions. Cau el sol de sora baixa, vermell i calent, amb sala i merengada de pell. Els penya-segats i una pluja suau de pols estel·lar. Cau el sol de sora baixa i plàcidament la gent es dutxa i omple els carrers. Cau el sol de sora baixa dins el meu cor, tothom s'estima i jo estimo tothom. Falla la corrent, les fireres no vendran cap cauet. Sora baixa dins l'horitzó, damunt la mar rissada els avions. Cau el sol de sora baixa, vermell i calent, amb sala i merengada a la pell. Els municipals
la xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya avala la pròrroga de 14 dies de les restriccions anti-Covid. Continua tancat l'oci nocturn i vigent el toc de queda, i aquesta vegada s'afegeixen a la llista 8 municipis més. Cristina Cantal.
L'atenció primària està desbordada de nou, però Salut descarta de moment fer cribatges massius i aposta per fer quarantena quan es detecti un positiu. Així ho ha explicat la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas.
En època de transmissió comunitària, en què tu tens una transmissió per tots els costats, que és el nostre cas, però també seria el cas del Regne Unit, que ja hem vist que estan altíssims, la utilitat que té un test de cribatge o una estratègia de cribatge massiu és petitíssima.
Apareixen a Lleida les primeres aus mortes per grip aviar, el mateix virus de la grip que ha assolat Israel. Els agents rurals han localitzat a Soses 4 cignes i una cigonya morts amb la variant del virus.
El Ministeri d'Agricultura demana a les granges avícoles de la zona que extremin les mesures de bioseguretat per evitar una possible transmissió de la malaltia a aus domèstiques.
Uau, Lleida Ràdio, Alexandra Fos.
Les mostres recollides dels 5 ocells morts es van analitzar al laboratori de l'IRTA Cresa i van donar positiu per PCR al subtipus H5 del virus de la grip aviària. El Laboratori Central de Veterinària del Ministeri d'Agricultura també va confirmar aquests resultats.
Educació recorrerà la sentència judicial que obliga un institut de Vilaseca al Tarragonès a impartir el 25% de les classes en castellà.
L'Assemblea per una Escola Bilingüe ha advertit al departament dirigit per Josep González Cambray que deixi de jugar a despistar i doni compliment a la recent sentència del Suprem. Són declaracions a la xarxa de la seva presidenta, Ana Losada.
Nos alegramos de esta decisión, pero creemos que estos procesos deben acabar porque tenemos pendiente de aplicación una sentencia que afecta a todos los centros educativos en Cataluña y que la Generalitat debería de poner en marcha antes de 2 meses.
Mor a Igualada el polític i escriptor igualadí Antoni Dalmau, a l'edat de 70 anys. Dalmau va ser president de la Diputació de Barcelona entre els anys 1982 i 1987.
També va ser diputat i vicepresident al Parlament de Catalunya. Militant històric del PSC, va deixar el partit el 2013. També va destacar en l'àmbit de la cultura.
Els carrers i places de pobles i ciutats s'omplen d'alegria i màgia de nou per rebre ses majestats. Els Reis d'Orient han arribat a Catalunya per diferents mitjans de transport.
A Barcelona, Melcior, Gaspar i Baltasar han desembarcat al port des del Pailabot Santa Eulàlia. La pandèmia ha marcat les cavalcades de tot Catalunya i el discurs del rei Melcior.
Sabem que esteu donant un exemple de valentia davant de la pandèmia. El patge Gregori ens ha fet saber que teniu un comportament responsable i que a poc aneu superant l'enyorança que us provoca mantenir-vos distanciats dels vostres familiars i amics. El treball dels nostres científics i el seu compromís ha aconseguit molts avenços. Cal continuar així estudiant. Valoreu-los i fem-los costat.
En cultura, aquesta setmana s'avancen les estrenes de cinema. Entre les més destacades es troba No ploro mai, que ens parla de la complicada vida dels treballadors polonesos a Irlanda.
Des d'Alemanya ens arriba L'espia honest, un film que ens en el món de l'espionatge a l'RDA. I el reconegut realitzador Paco Plaza ens presenta la seva darrera pel·lícula de terror, La abuela.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Via, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquest dimecres trobem a hores d'ara temperatures notablement més baixes respecte a les últimes 24 hores a la major part del país. Si dimarts a migdia parlàvem de moltes màximes que superaven els 20 graus a trams de la costa, doncs bé, aquest dimecres a migdia amb prou feines trobem valors que superen els 10 graus amb aquests punts propers al litoral. Per tant, tindrem un dimecres d'ambient més hivernal, això sí, amb més estones de sol respecte a la matinada i al matí no hem trobat molts núvols pel pas d'un front, i sí que trobarem encara a la tarda nuvolades a punts del nord-est, cap a la costa central i cap al vessant nord del Pirineu. Amb aquests indrets encara pot caure alguna feble precipitació en forma de neu a la Vall d'Aran a qualsevol cota i també tensió amb les ventades perquè es mantindran cap al sud del país, cap a l'Empordà i l'onatge cap al sector de la Costa Brava. Tot plegat, com diem, amb aquest ambient més hivernal. És tot des del Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Via. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. La veritat és que parlem de molta calma, de molta tranquil·litat en aquesta xarxa viària. Ja tenim resolt aquesta incidència que teníem a la B23, un accident que ja el tenim normalitzat, ja no hi ha aturades en aquest tram de Molins-Serrell de la B23. Ja s'ha obert el trànsit per Serra Nacional 2 a la zona de Bàscara. Ha estat puntualment tallada pel pas de la cavalcada de Reis. En fi, que parlem gairebé d'absoluta calma en aquesta xarxa viària, amb molt poc volum de trànsit, sense incidències destacades que ens compliquin la circulació. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat la pròrroga de 14 dies de les restriccions Covid.
Continua vigent el toc de queda i aquesta vegada per 8 municipis més dels 124 inicials. També es continua amb la limitació de les trobades socials a 10 persones, així com mantenir el límit del 70% d'aforament als esdeveniments culturals, esportius, als actes religiosos i a les cerimònies civils. L'aforament de la restauració continua al 50% i l'oci nocturn tancat.
Tot plegat perquè l'atenció primària està desbordada de nou per l'allau de casos de Covid. Dilluns es van batre tots els rècords de la pandèmia amb 75.000 visites, la majoria de la variant Omicron. I ahir mateix en van ser 63.000. Ara estem que aquesta pressió màxima arribi aviat als hospitals, on encara predomina la variant Delta. A més, un 3,4% de metges estan ara mateix de baixa, cosa que complica encara més la situació. Pel que fa a les escoles, Salut descarta de moment els cribratges massius i aposta per fer quarantena quan es detecti un positiu. Mont Carvajal.
L'Omicron desborda l'atenció primària com en cap altra onada. I els experts temen que aquesta pressió arribi també als hospitals, on de moment els ingressats de l'UCI ho són per la Delta. La cap del Servei de Medicina Intensiva de l'Hospital Germans Trias, Pilar Ricard, explica que els ingressats a UCI tenen 60 anys i més de la meitat no estan vacunats.
Pel motiu que sigui, més del 50% dels pacients que estan a la UCI no estan vacunats. I de la resta de pacients, dels pacients vacunats, porten pràcticament més de 6 mesos de la segona dosi.
Pel que fa a la tornada a l'escola, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, descarta fer cribratges massius com fan al Regne Unit, perquè diu que amb tanta expansió ja no serveix de res.
En època de transmissió comunitària, en què tu tens una transmissió per tots els costats, que és el nostre cas, però també seria el cas del Regne Unit, que ja hem vist que estan altíssims, la utilitat que té un test de cribatge o una estratègia de cribatge massiu és petitíssima. El que té importància és aplicar les mesures de protecció universal, el quedar-se a casa si un té símptomes, el fer totes les estratègies que diem. Ells estan fent test cada de manera seriada i han fet per les escoles i ja veiem que estan més alts que nosaltres.
Cabezas ha explicat que el 3,4% dels metges estan de baixa per Covid, un percentatge alt, diu, i que agreuja la situació a CAPs i hospitals.
Doncs pel que fa a les dades, l'augment de contagis és imparable. A l'espera de les xifres que fa públiques cada tarda a Sanitat, a Catalunya les últimes 24 hores s'han detectat prop de 3.000 positius i l'índex de positius de la darrera setmana és del 25%, molt lluny del 5% que estableix l'OMS per tenir l'epidèmia sota control. Paral·lelament, continua a l'alça els ingressats.
Les últimes hores han augmentat en 60 els hospitalitzats i ja en són 1.856. D'aquests, 468 estan greus a les UCI, 7 menys que la darrera actualització. En canvi, es registra un lleuger descens de la resta d'indicadors. El risc de rebrot baixa 173 punts fins als 3.852 i la velocitat de contagi cau fins a l'1,39. A més, s'han notificat 66 noves defuncions, de manera que la xifra total de víctimes mortals de la pandèmia ja és de 24.692 persones.
Les baixes laborals són una altra de les conseqüències d'aquesta sisena onada. A les baixes del sanitari s'hi sumen, a més, la d'altres sectors essencials. És el cas del cos de bombers de la Generalitat. Els sindicats denuncien la situació complicada per la que travessen, amb gairebé el 9% de la plantilla de baixa a causa de la Covid. Això deixa part dels parcs sota mínims, segons han explicat a la xarxa. Daís Trujillo.
Les xifres oficials del Departament d'Interior reconeixen que hi ha 210 bombers de baixa a causa del virus, però des dels sindicats temen que la xifra real sigui superior. Parcs com el d'Escó i Ulldecona han hagut de tancar de forma puntual en els últims dies i la meitat dels 40 parcs que hi ha sota mínims no tenen comandaments. Antonio del Río és delegat de la UGT a Bombers de la Generalitat.
Bé, la situació és greu, de moment encara no ha afectat tant l'operativitat. Gràcies al sobreesforç del personal s'estan fent un munt d'hores extraordinàries. Però patim perquè sospitem que la situació encara serà més complexa les properes setmanes, la incorporació de part de personal que podia estar de vacances i amb l'entrada dels nens a les escoles.
Els sindicats han demanat una reunió urgent del Comitè de Salut i Seguretat Laboral per establir controls de cribratge i evitar que els contagis vagin a més. Sospiten que molts dels positius s'han infectat a brots de la feina, com ara el que hi va haver fa pocs dies al Parc de Bombers de Badalona.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Apareixen a Lleida les primeres aus mortes per grip aviar, el mateix virus de la grip que ha assolat Israel. Els agents rurals han localitzat a Soses 4 cignes i una cigonya morts amb la variant del virus. El Ministeri d'Agricultura demana a les granges avícoles de la zona que extremin les mesures de bioseguretat per evitar una possible transmissió de la malaltia a aus domèstiques. Guau, Lleida Ràdio, Alexandra Fos.
Les mostres recollides dels 5 ocells morts es van analitzar al laboratori de l'IRTA Cresa i van donar positiu per PCR al subtipus H5 del virus de la grip aviària. El Laboratori Central de Veterinària del Ministeri d'Agricultura també va confirmar aquests resultats. Arran de la troballa, els agents rurals i els agents del medi ambient de l'Aragó han intensificat la vigilància passiva a ocells salvatges en un perímetre circular de 10 quilòmetres a l'entorn del focus de la malaltia detectada. Des del Ministeri assenyalen, però, que la troballa no hauria de comportar restriccions comercials al moviment d'aus vives ni de productes derivats, amb la qual cosa l'Estat hauria de continuar considerant-se oficialment lliure de grip aviària notificable.
Més coses. Educació recorrerà la sentència judicial que obliga un institut de Vilaseca, el Tarragonès, a impartir el 25% de les classes en castellà. De la seva banda, l'Assemblea per una Escola Bilingüe ha advertit el departament dirigit per Josep González Cambray que deixi de jugar a despistar i doni compliment a la recent sentència del Suprem.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha fixat el 25% de les classes en castellà en un curs de l'Institut Ramon Barbat i Miracle de Vilaseca, el Tarragonès. El Tribunal estima parcialment la denúncia d'una família perquè els alumnes rebin ensenyament en castellà en una proporció raonable i obliga a modificar el projecte lingüístic del centre. La sentència no és ferma i Educació ha anunciat que la recorrerà. Precisament en declaracions a la xarxa, la presidenta de l'Assemblea per una Escola Bilingüe, Anna Losada, ha recordat al conseller Cambray que ha de donar una resposta global a tots els centres educatius per donar compliment de la sentència del 25%.
Nos alegramos de esta decisión, pero creemos que estos procesos deben acabar porque tenemos pendiente de aplicación una sentencia que afecta a todos los centros educativos en Cataluña y que la Generalitat debería de poner en marcha antes de 2 meses.
Losada també ha criticat el Departament d'Educació per carregar la responsabilitat sobre els funcionaris i els directors d'escoles i instituts.
I aquesta tarda ha mort a Igualada el polític i escriptor igualadí Antoni Dalmau, a l'edat de 70 anys. Dalmau va ser president de la Diputació de Barcelona entre els anys 1982 i 1987. També va ser diputat i vicepresident al Parlament de Catalunya.
Militant històric del PSC, va deixar el partit el 2013. També va destacar en l'àmbit de la cultura i va ser membre de diverses entitats, entre les quals cal destacar la Teatre Lliure de Barcelona, de la qual en va ser president. Va escriure una vintena de novel·les i assajos. El 1997 va guanyar el Premi Néstor Luján de novel·la històrica i la Diputació de Barcelona, a través de les xarxes socials, ha destacat que durant el seu mandat al capdavant de l'ENS supramunicipal es va comprar l'edifici modernista de Can Serra i es va construir i inaugurar la nova seu de la corporació. L'actual presidenta de la Diputació, Núria Marín, ha destacat el compromís municipalista d'Antoni Dalmau.
Canviem de qüestió. El Banc de Sang fa una crida especialment als nous donants i a la gent jove a participar en la marató de donacions que arrenca dissabte i que s'allargarà una setmana. Tenen per objectiu 10.000 donacions, ja que, segons alerten, durant les festes de Nadal ja se'n fan poques i l'alta incidència de la Covid-19 ha provocat que les reserves es trobin sota mínims.
El director assistencial del Banc de Sang i Teixits, Enric Contreras, ha explicat a la xarxa que l'alta activitat dels hospitals durant els darrers mesos han fet reduir reduir el dipòsit de reserves. Contreras ha posat èmfasi en la manca de nous donants i ha fet una crida a incorporar al sistema les generacions més joves.
Pocs donants s'han incorporat a la donació, és a dir, pocs donants han vingut aquest any a donar sang per primer cop. Això ha estat així perquè, per exemple, les universitats han estat tancades molt temps, la gent ha fet teletreball, la Covid ha impactat molt directament amb la donació de sang. I a la donació de sang una de les coses que necessitem és aquest relleu generacional, perquè les persones quan tenen 70 anys han de deixar de donar sang i necessitem que s'incorpori gent jove.
Per incentivar la donació entre els joves s'ha comptat amb influadors com Long Li Chue, Berta Roca o Rustem, que donaran sang per primera vegada en aquesta marató.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
I a aquesta hora els carrers i places de pobles i ciutats s'omplen d'alegria i màgia de nou per rebre ses majestats, els Reis d'Orient. Han arribat a Catalunya per diferents mitjans de transport. A Barcelona, Melcior, Gaspar i Baltasar han desembarcat al port des del Pailaboig Santa Eulàlia.
Allà l'alcaldessa Ada Colau els ha donat la benvinguda en un acte a porta tancada i els ha entregat les claus de la ciutat. La cavalcada ha començat a 6:45 de la tarda. A diferència de l'any passat, és en moviment, però està marcada per les restriccions de la Covid-19. La pandèmia també ha marcat clarament el discurs de Melcior d'aquest any.
Sabem que esteu donant un exemple de valentia davant de la pandèmia. El patge Gregori ens ha fet saber que teniu un comportament responsable i que a poc aneu superant l'enyorança que us provoca mantenir-vos distanciats dels vostres familiars i amics. El treball dels nostres científics i el seu compromís ha aconseguit molts avenços. Cal continuar així estudiant. Valoreu-los i fem-los costat.
Els assistents han de dur la mascareta posada en tot moment i no s'hi tiren caramels per evitar aglomeracions de gent, restriccions que s'amplien a la resta de ciutats de Catalunya. A Girona, el recorregut ha començat a les 6 per primer cop sense presència d'animals. A Tarragona és on els Reis han arribat més tard i per via marítima. En tots els casos, la comitiva reial porta mascareta i no es reparteixen ni llencen caramels. A més, cal mantenir la distància de seguretat. A Lleida, ses majestats han arribat amb tren de la Pobla a les 5 de la tarda i des de les 6 recorren la capital amb 12 carrosses.
Doncs anem a Mataró, perquè allà els Reis han arribat per mar. Anem-hi en directe fins a aquesta cavalcada. Mataró Audiovisual, Francesc Andrés, bona tarda.
Bona tarda.
I com està anant la cavalcada?
Moltíssima gent a Mataró en aquesta cavalcada que, com a tot Catalunya, ha tornat 2 anys més tard amb un canvi de recorregut. Per dues raons, obres del centre de Mataró, però també especialment per poder fer un recorregut més espaiós, amb més capacitat i sobretot amb menys gent aglutinada en un mateix espai. De fet, s'ha recomanat que tothom es mantingui les seves bombolles i, evidentment, mantingui l'ús de la mascareta, fet que ha succeït durant tot el recorregut. Aquesta cavalcada ara mateix ja està arribant a l'últim tram. De fet, les primeres carrosses ja han arribat a l'últim carrer que té lloc aquesta cavalcada. De moment, tot amb normalitat, amb molta gent i, evidentment, i especialment, amb moltes cares d'il·lusió, no tan sols pels més petits, sinó també pels més grans, que ens comentaven que esperen poder-hi ser durant molts anys més. Per tant, ara mateix, just davant meu, passant al Rei, a Gaspar, saludant a banda i a banda, costat i costat, en una cavalcada que, exitosament, arriba ja al seu tram final.
Moltíssimes gràcies, Francesc Andrés, des de Mataró. En canvi, a Vilafant, a l'Alt Empordà, el fort vent ha obligat a anul·lar la cavalcada, mentre que d'altres municipis els ha obligat a fer canvis. La rebuda de ses majestats que s'havia de fer a l'Espai Àgora es trasllada a l'interior del pavelló. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Vilafant anul·la la seva cavalcada de Reis a causa de la forta tramuntana que bufa a l'Alt Empordà. Les carrosses de ses majestats, doncs, no podran recórrer els carrers del municipi en un recorregut que ja s'havia previst i s'havia adaptat a les circumstàncies de la Covid-19. Una altra de les novetats d'última hora ha estat el trasllat de la rebuda de Reis a l'interior del pavelló de Vilafant, que en un principi s'havia de realitzar, com l'any passat, a l'Espai Àgora, una pista de grans dimensions a l'aire lliure però coberta. A Vilafant, doncs, la nit de Reis es presenta marcada per la tramuntana, però que els infants la podran gaudir d'allò més a l'interior del pavelló Joel González de Vilafant.
Tot i haver estat un Nadal atípic, la canalla viu amb molta il·lusió l'arribada dels Reis d'Orient. A aquestes alçades, la majoria ja han entregat la seva carta als patges, que han estat a diferents barris de la ciutat de Badalona i d'altres ciutats de Catalunya on hi havia bústies reials, o bé les han donat durant la visita al campament reial. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
Els nens i les nenes de Badalona tenen molt clara la seva carta als Reis. Les nines o els cotxes són les joguines més clàssiques, però enguany molts també han demanat superthings, figuretes de goma que representen objectes de tot tipus i també diferents personatges. Hem sortit al carrer perquè ens expliquin què han demanat.
Una motovella i un monopoli de superthings.
Jo he demanat un gos de joguina,
un slime.
He pedido una carta, un cotxe,
una Nancy i una cosa per compartir amb la meva germana.
Una torre de superfins i un totxa.
Com una cosa de plastelina, un joc de taula molt xulo que es diu Bongo,
unes bambes de bàsquet i un billar.
Sigui com sigui, si volen que els ho portin tot, aquesta nit hauran d'anar a dormir ben d'hora.
I en una data tan especial no podia faltar el tradicional tortell de Reis. Els pastissers ja ho tenen tot a punt per un dels dies amb més feina de l'any. A l'Espluga de Francolí esperen recuperar el nivell de vendes de prepandèmia. L'Espluga FM, Pep Morató.
L'arribada dels Reis d'Orient és un dels moments més dolços de l'any. No només per la seva màgia, sinó també per les postres tradicionals d'aquesta festa, el tortell de Reis. A l'Espluga, la previsió és igualar la xifra del 2019. Tot i aquestes previsions optimistes, assegurem que en molts casos la mida dels tortells serà més petita per la restricció en la xifra de participants en les reunions. Escoltem el pastisser Jordi Ferrer, propietari de la pastisseria Ferrer Camell.
Seguim amb els farcits de nata, de crema, de trufa, tot això. Puja molt, algun de xocolat també, i llavors sobretot el tradicional, però en principi però hem recuperat les vendes d'anys anteriors, vull dir, tota la normalitat ja.
El tortell de massapà i fruita confitada tornarà a ser el més venut, tot i que cada any creix l'interès pels farciments de nata, crema o trufa.
En clau cultural, aquesta setmana s'avancen les estrenes de cinema. Entre les més destacades es troba No ploro mai, que ens parla de la complicada vida dels treballadors polonesos a Irlanda. Des d'Alemanya ens arriba L'espia honest, un film que ens endinsa en el món de l'espionatge a l'RDA, i el reconegut realitzador Paco Plaza ens presenta la seva darrera pel·lícula de terror, L'abuela. David Navarro.
La protagonista de No ploro mai és Lola, una jove que ha de viatjar a Irlanda per traslladar a Polònia el cos del seu pare, mort en un accident de construcció. A la noia només li interessa saber si el difunt va estalviar els diners necessaris per comprar el cotxe que li havia promès, però mentre es baralla amb la burocràcia, comença a conèixer el seu pare.
I què vol dir?
Que no et pagaran res.
L'espia honest arrenca quan el científic Franz Walter accepta treballar per al Servei d'Intel·ligència Exterior de l'RDA. Ben aviat, en França es veurà obligat a fer vigilàncies, escoltes telefòniques, falsificar cartes i diagnòstics i a participar en xantatges i pressions psicològiques.
Per què està mort? Vull plegar.
El director Paco Plaza presenta L'abuela. La protagonista és la Susana, una noia que ha de deixar la seva vida de model a París per tornar a Madrid per fer-se càrrec de la seva àvia que ha patit un vessament cerebral. Els que havien de ser només uns dies amb la seva àvia s'acaben convertint en un malson terrorífic.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Eduard Capé, bona tarda.
Bona tarda, parlem de futbol, parlem del Barça, que juga al camp del Linares. Portem ja gairebé mitja hora de partit i guanya l'equip andalús. Salta la sorpresa, ha marcat Hugo Díaz. Insistim, 20 i pocs minuts de partit, guanya el Linares al Barça en partit de Copa del Rei. És titular Dani Alves, que és una de les atraccions en aquest partit. El defensa brasiler ha estat inscrit aquest mateix matí. Mentrestant, el club, el Barça, negocia amb l'Aston Villa anglès la cessió de Felipe Coutinho. Si es concreta aquesta operació, aquesta sortida, Ferran Torres podrà ja ser inscrit. Mentre que demà serà el torn pel Girona, que rebrà a Montilivi a Osasuna. L'entrenador dels gironins, Michel, parla d'aquest partit de demà y de las rachas clavadas en que arriban los dos equipos.
Me veo un partido donde nosotros, ellos vienen de 10 partidos sin ganar en Liga, vienen ganando en Copa. Pienso que para ellos es súper importante, pero para nosotros también. ¿Ellos pensarán en el fin de semana? Yo creo que no, porque la mejor forma de romper una dinámica es el siguiente partido. Bueno, pues en ese sentido nosotros es todo lo contrario. Nosotros venimos de una dinámica positiva y no queremos que se rompa.
I avui no ho embolic amb el Lleida Esportiu, i és que la Federació Espanyola de Futbol ha fet oficial l'ajornament del partit de diumenge entre el Lleida Esportiu i el Numància per casos de Covid entre els jugadors i tècnics de l'equip del Segrià, tal com ha comunicat el club, el Lleida Esportiu, a l'ens federatiu, però la plantilla de Lleida no diu el mateix. Des de UAU Lleida Ràdio ens informa Sergi Guiu.
Tot plegat ha passat al llarg d'aquest dimecres al matí, el qual començava amb un comunicat del Lleida Esportiu on s'exposava que s'havien detectat dos positius més de Covid-19 dins el vestidor, que elevaven el total a 9 casos de coronavirus. Acte seguit, anunci que el partit d'aquest diumenge davant a Numància quedava ajornat per aquest brot a l'equip de la capital del Segrià. Al migdia, però, comunicat de la plantilla i el cos tècnic del Lleida Esportiu, on exposaven nom per nom els casos de Covid-19 que s'han anat produint al llarg d'aquestes darreres setmanes i que portarien únicament a comptar amb la baixa de cara al partit davant el Numància de Toni Vicente, capità dels lleidatans, i de l'entrenador Gabri García, amb dos detectats positius el passat 3 de gener. El mateix comunicat exposa que els dos positius anunciats aquest dimecres al matí pel club són personal amb el qual els jugadors no han tingut contacte en cap moment en el transcurs de la temporada, que els tests als quals s'han sotmès de forma reiterada els tres dies han estat adquirits i realitzats per ells mateixos i que simplement aquest diumenge volen jugar.
Per cert, que el Numància acaba de comunicar que presenta al·legacions a la suspensió del partit, atenent a les contradiccions entre el club, el Lleida Esportiu i la seva pròpia plantilla. Parlem de bàsquet perquè hem conegut també avui l'ajornament del partit de Lliga Femenina entre Estudiantes i el Cadí La Seu, que s'havia de jugar aquest proper diumenge. Queda ajornat després d'haver-se detectat fins a 3 casos positius en l'equip madrileny. També avui l'Eurolliga ha comunicat la suspensió del partit entre el CSKA de Moscou i el Barça, que havia de disputar-se el proper divendres de competició europea pels múltiples casos en el club blaugrana. I insistim, el Barça està perdent el camp del Linares en els primers a la primera mitja hora de partit en partit de setzens de final de la Copa del Rei. Perd per 1-0. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Eduard Cabré als esports i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Ens retrobem divendres. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
Les estacions meteorològiques ens permeten monitoritzar el temps atmosfèric arreu del territori, recollint constantment dades, com poden ser la temperatura, la pressió, la pluviometria o la intensitat i la direcció del vent. Ara bé, què diríeu que fa una estació enològica? Doncs ho descobrim a la proposta en xarxa d'avui. L'estació enològica de Reus són un conjunt d'edificis modernistes del reusenc Pere Caselles que es van construir a principis del segle XX després de la crisi de la fil·loxera. Actualment, a la planta baixa de l'edifici central, hi podem visitar l'espai polivalent La Casa del Vermut i del Vi, on s'hi explica tant la història del conjunt arquitectònic com del famós Vermut de Reus, actualment amb 8 productors diferents. De fet, hi ha una part habilitada com si fos la barra d'un bar per poder-hi fer degustacions de vermut. A més, a l'espai que antigament ocupava la biblioteca de l'estació enològica, hi podem visitar una petita exposició sobre el període d'esplendor de la ciutat del segle XVIII que va donar peu al famós eslògan Reus-París-Londres, en aquells temps gràcies a l'aiguardent. La Casa del Vermut i del Vi de Reus. Visites gratuïtes de divendres a diumenge, 10 de gener, excepte festius. Informació i reserves al web reusturisme.cat.